Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Àngels López. Els països afectats pel tsunami que avui fa 20 anys, el dia de Sant Esteve del 2004, va arrasar les costes de països com Indonèsia, Sri Lanka, l'Índia o Tailàndia, homenatgen les víctimes, més de 226.400 morts. L'indret més afectat va ser Indonèsia, on van morir 167.000 persones. Allà han fet sonar aquestes alarmes, han resat a les mesquites per recordar aquestes víctimes. I es dona el cas que els cossos de molts desapareguts no s'han recuperat mai, com els dels parents d'aquesta supervivent.
Soc una supervivent del tsunami. Vaig perdre la meva mare a Melabu, però la fossa comuna d'allà és força lluny de la ciutat. No sabem si la meva mare, el meu germà i la meva germana estan allà enterrades, però crec que, siguin on siguin els seus cossos, les meves pregàries se'ls arribaran.
El tsunami va ser de tal magnitud que llocs tan separats de l'epicentre com Somàlia, la costa africana, hi van morir 300 persones. També va provocar el desplaçament de més d'un milió i mig de persones. Aquella catàstrofe va canviar radicalment la manera com ens preparem davant aquests fenòmens i com es dona resposta a les emergències. Més notícies, Pilar García.
Les noves forces de seguretat de Síria han llançat una operació a la província de Tartu, situada a la costa mediterrània, per seguir soldats fidels a Bashar al-Assad, segons l'agència de notícies oficial Sana. Aquesta mena d'enfrontaments violents va provocar que el nou govern islamista de Síria hagi declarat el toc de queda nocturn en diverses regions del centre i l'oest del país i hagi enviat més reforços a la costa occidental siriana.
Canviem de qüestió. El PSOE defensa el diàleg amb Catalunya i reclama al PP que accepti transferir noves competències a la Generalitat, com les que va impulsar José María Aznar quan presidia l'executiu espanyol. Ho ha dit Antena 3 la dirigent socialista Emma López.
Se habla de nuevo de la gestión de competencias, como por cierto se hablaba en la época en la que era presidente del gobierno Aznar, donde se hizo el pacto del Majestic, y eso no era romper España. Eso era normalidad democrática. Bueno, pues yo reivindico esa misma igualdad de trato.
Comencen al Port de la Selva, a l'Alt Empordà, les obres d'una canonada per dur al poble aigua procedent del pantà d'Arnius Boadella des de Cadaqués. Es volen evitar situacions com la de l'agost passat, quan el poble es va quedar sense aigua per l'avaria d'un pou del municipi. Girona, Maria Rovira.
Bon dia. Amb aquesta nova canonada es garantirà uns 1.000 metres cúbics d'aigua al dia del sobrant de Cadaqués durant els mesos d'estiu, quan el Port de la Selva es multiplica per 5 la població, segons l'alcaldessa Lídia Ferrer.
Que afegits al que ens envien des de Llançà, que també crec que són uns 700 metres cúbics al dia, ens poden enviar, i als nostres pous, doncs esperem que aquest estiu no tenir cap mena de problema per garantir l'aigua en el nostre poble.
Les obres duraran uns 3 mesos i es complementaran amb millores en els 3 pous del municipi i en el sistema de filtració d'aigua de la depuradora per omplir aqüífers. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
El tradicional concert de Sant Esteve d'aquest any del Palau de la Música de Barcelona proposa un viatge musical per descobrir com se celebra el Nadal arreu del món. Això sense deixar de reivindicar, evidentment, les tradicions catalanes. És un dels concerts més emblemàtics de l'any, una de les tradicions nadalenques més antigues d'Europa, i reunirà sobre l'escenari els 350 integrants de les formacions corals de l'Orfeo català. El director musical del concert, Pablo Larraf, destaca els grups musicals convidats aquest any.
L'Eneagon Ensemble és un quintet de vent fusta, molt reconegut i molta qualitat, i acompanyaran doncs, diverses de les cançons. I, per últim, els convidats, el grup convidat, que a vegades convidem persones d'altres àmbits, seran les Metropolitan Junior, aquest grup de Barbershop.
El concert es retransmetrà en directe per Catalunya Música i TV3. Esports, Marc Andrés.
Dia de futbol a la Premier League anglesa en el tradicional Boxing Day. El dia de Sant Esteve tindrà fins a 8 partits, entre els quals en destaca el Manchester City de Pep Guardiola contra l'Everton a 2:15 del migdia i el duel del líder, el Liverpool, que rebrà a Anfield el Leicester a partir de les 9 del vespre. En bàsquet avui també hi ha una nova jornada d'Eurolliga, la 18a, que comença amb la visita del Real Madrid a la pista de l'Alba de Berlín a partir de les 7 de la tarda. A part, aquesta tarda es disputen el Mónaco Efes, el Maccabi Žalgiris i el Milà Olympiacos. El Barça jugarà demà a casa contra l'Estrella Roja. Mentre a l'NBA, victòria per New York Knicks, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers i Phoenix Suns en els 5 partits disputats a la tradicional jornada de Nadal. Una jornada que ha deixat la lesió de Luka Doncic, que no ha acabat el seu partit per problemes a la cama esquerra. I aquest migdia, a 1:15, primera junta directiva de la Federació Espanyola de Futbol amb Rafael Louzán al capdavant. Louzán, recordem, va ser escollit nou president federatiu ara fa 10 dies.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per Nadal, demana un extra d'il·lusió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El que passa a Barcelona passa a BTV. Aquesta temporada obrim noves franges de directe. Cada dia a les 12 i a les 5. I a partir de 7:45 del vespre, les claus del dia i tota l'anàlisi al Bàsics. Si vols saber què passa a Barcelona, mira BTV.
Família, aquest Nadal ens ajuntem per sopar, no? Amb el Corte Inglés és facilíssim. Faig una compra online i m'ho porten a casa. El vi, el torró, els espàrrecs, tot. I el que vulguem de marisc, peix o carn, ho podem reservar amb antelació a la botiga i anar-ho a buscar el dia que vulguem. Això sí, jo no cuino, que sóc més aviat de plats preparats i també els podem reservar.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna El Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
És molt estrany que ens trobem tan sovint.
Sí, és estrany. Potser vol dir alguna cosa.
Ah, ets tot un...
Un príncep blau encantador?
No ets actriu i prou. Podries escriure tu els papers, algun paper que fos tan interessant com tu.
Per haver de fer càstings i faré història, doncs.
Què penses fer?
Doncs penso obrir un club.
De veritat?
Sí.
La La Land. A TV3 i a la plataforma 3Cat divendres a la nit és la gran pel·lícula.
La motxilla del Titó és suau com el cotó.
Es diu Sansolet.
I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
Que xula!
I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
Superxuli!
El món del Titó i tu, a la venda als punts habituals i a la botiga 3Cat.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Doncs continuem al matí de Catalunya Ràdio i avui us volem parlar del doctor Luis Rojas Marcos. Segurament us sona, eh? És professor de psiquiatria a la Universitat de Nova York. Viu, de fet, a Manhattan des de l'any 68. De fet, té la nacionalitat estatunidenca, des d'Estats Units. Ha estat director dels serveis psiquiàtrics de la xarxa d'hospitals públics de la ciutat. Va ser responsable dels serveis de salut mental, alcoholisme i drogodependències. I era president executiu del sistema de sanitat i hospitals públics de Nova York quan hi va haver els atemptats de l'11 de setembre. De fet, ell ha explicat alguna vegada que el van trucar quan hi havia hagut l'impacte del primer avió a les Torres Bessones. Ell diu que estava 10 minuts i va anar cap allà amb el cap de bombers, amb una mena de parada que havien posat per atendre les víctimes i per atendre les persones que ho havien presenciat, de tal manera que ell estava literalment allà quan s'ensorren les dues Torres Bessones. És una eminència en qüestions psiquiàtriques, és una persona molt, molt interessant escoltar, sobretot quan parla de l'optimisme, ha dedicat diversos llibres a l'optimisme, literalment a mirar la vida doncs, amb un punt de vista optimista, però que costa més feina del que sembla. I quan vam anar als Estats Units per fer la cobertura de les eleccions nord-americanes, vam aprofitar per tenir una conversa amb ell. Ens va rebre literalment a la seva consulta, vam poder parlar amb ell una estona d'optimisme, de la salut mental, i aquesta és la conversa que vam mantenir a Manhattan amb el doctor Luis Rojas Marcos. Doctor Luis Rojas Marcos, bon dia.
Bon dia.
I moltes gràcies per rebre'ns.
Encantat.
Vostè ha fet una gran defensa en els seus llibres, fins i tot clínicament, de l'optimisme. Uh-huh. És complicat ser optimista en el món actual?
No creo que sea complicado si pensamos un poco en qué consiste. No cabe duda que el optimismo antiguamente se veía como algo... en fin, todo va a mejor, esto es una maravilla. Y hoy día ya entendemos el optimismo de otra forma, ¿no? El optimismo es la persona que dice, yo puedo hacer algo por superar esta situación. Y confía en sus propias capacidades para superar situaciones difíciles. Eso es lo que hoy día... en el mundo de la psicología, de la medicina, entendemos como optimismo. Como decía antes, pues antiguamente era más bien una creencia de que esto se va a arreglar, que va a ser cuestión de suerte o que va a ser lo que Dios quiera. No, hoy día es tú. ¿Qué puedes hacer para superar ese reto que te presenta la vida?
Vostè fa molts i molts anys que viu als Estats Units i els americans tenen aquesta dita de esperar el millor, però preparar-te pel pitjor. No? Mm-hmm. Ves això, una mica?
Pues sí, realmente, pues... Es curioso, es una visión más individualista, ¿no? La felicidad se considera un mérito individual. Si eres feliz... ¿Qué has hecho para ser feliz, ¿no? Y lo mismo si tienes un problema, ¿qué has hecho para tener el problema? En otros países, incluyendo Europa hasta cierto punto, es una visión más social, ¿no? ¿Qué no ha hecho el Estado, digamos, para que tú ahora seas una persona sin techo, no tengas dónde vivir? Aquí no. Aquí, ¿qué has hecho tú para no tener un sitio donde vivir, para no tener una casa, ¿no? Cuando entrevistamos a personas sin techo, que es un trabajo que he hecho yo a lo largo de los años, pues empezamos a ver qué has hecho para estar aquí, ¿no? ¿Cuál es el problema, ¿no? Es una visión más individualista que en otros países donde pues es que no han hecho tu familia... Porque no te ayuda el sistema, la sociedad, a encontrar una casa, por ejemplo, ¿no?
I aquest sistema que vostè descriu, més individualista, és a dir, el primer que se m'acut és... Sona més cruel, no? Dir-li a algú, estàs en una situació complicada per la teva responsabilitat, o és més honest?
Bueno, la crueldad ja implica la conciencia de hacer sufrir a otra persona. No, porque además una vez que naces con esa visión, no te resulta...
Es la teva, ¿no? Sí.
Por ejemplo, si cometes un error, en fin, te metes en un lío y la policía te pregunta, a ver, ¿tú has hecho esto? Por lo que me cuentan, en Europa en general, tú puedes decir, no, yo no lo he hecho, negar. Aunque lo hayas hecho, ¿no? Aquí se ve tú puedes decir, yo no le voy a contestar a su pregunta hasta que no consulte con un abogado. Y eso se respeta, ¿no? Pero voy al tema individual, ¿no? La responsabilidad individual aquí, pues, se toma muy en serio, ¿no? Y el que tus padres no te hayan ayudado o la sociedad a tu alrededor no te ayude, no, eso no quiere decir que te justifica tus actos. El otro problema que esto tiene es el perdón. Es difícil, un poquito más difícil que en otras culturas más colectivistas. Esta cultura, te vamos a perdonar, pero a ti, esto, o sea, tiene ramificacions interessants.
I tornant a la qüestió de l'optimisme, vostè deia, com dèiem abans, ha fet més d'un llibre sobre la qüestió, Optimismo y Salud, té un parell d'anys tots junts. No, hi ha una cosa que m'agrada molt, que diu vostè, doctor Rojas Marcos, de l'optimisme, que és que s'ha de practicar. Hem de fer gimnàstica d'optimisme, no? Una mica hem de fer... Com qui va al gimnàs ha de practicar l'optimisme.
Pues sí. És molt important, ¿verdad?, entender estos conceptos. Y luego, claro, practicarlos. Y eso es, a ver, me voy a enfrentar a una situación, la que sea. Voy a estudiar otra carrera o voy a salir a visitar. El primer paso es voy a poner el control dentro de mí mismo. Yo voy a decidir y yo me voy a programar para conseguir esa meta. Y voy a tener confianza que lo voy a poder conseguir. Ese es el optimismo. Yo voy a poder. Hay estudios, yo participé en alguno de ellos, donde se entrevistan a personas que sobreviven grandes accidentes de aviación, en este caso. Hace ya pues 7-8 años de esto. Y se entrevista a personas que han superado el accidente. Accidentes donde han muerto personas, ¿no? Los supervivientes. Bueno, ¿y tú qué hiciste, ¿no? Para salir, ¿no? Y, en fin, hay muchos factores, pero al que voy es la persona que ante una situación tan dramática como es un accidente de avión, ¿no? El avión se estrella. La persona que dice, yo puedo hacer algo por salir de aquí, ¿no? Si comparamos esta actitud con una de, bueno, mira, Luis, que sea lo que Dios quiera, cuestión de suerte, y no. El optimista es el global, de, bueno, esto pues se va a solucionar. No. Por eso digo que ese optimismo, y como bien dices, hay que practicarlo, ¿no? Es, ¿qué puedo hacer yo para controlar cómo me voy a programar? Incluyendo el pedir ayuda. Porque si me duele algo y no entiendo yo este dolor, pues al decir, mira, yo le voy a preguntar a un médico, a un enfermero, en fin, este dolor que tengo. Es el pedir ayuda forma parte también de tomar el control en nuestra situación.
Entenc que això és tant si el dolor és físic com anímic, com psicològic, no?
Exactamente. Aunque también sabemos que hay un estigma, ¿verdad?, que marca negativamente a la persona que es cuando sufrimos algún tema mental, ¿no? Uh-huh. La enfermedad mental, que es uno de los grandes problemas, la enfermedad mental que se reconoce no llega a 200 años, no es como las enfermedades que son 2000 años, ¿no?, donde ya había médicos, ¿no? El concepto de psiquiatra tiene 120, 130 años. Y antes, ¿cómo se veía el enfermo mental? Pues se veía como un, entre comillas, endemoniado, ¿verdad? O un loco, que loco viene de localizar, de apartar de la sociedad. Quiero decir que en el tema de mental, el físico lo llevamos mejor. El dolor. Si me duele algo, voy a preguntar al médico a ver por qué me duele. Pero si yo me siento con ansiedad o un poco triste o estresado, que llamamos, y bueno, voy a ir a preguntarle a un psicólogo o a una psiquiatra. ¿Por qué? Porque el estigma que marca, pues, marca la enfermedad mental de una como persona débil de carácter, como persona impredecible, y este por dónde va a salir mañana, ¿no? Y eso es el gran, la gran barrera. Se está disminuyendo.
Yo anava a preguntar-li, s'ha avançat lluitant sí. contra aquest estigma, com a mínim?
Sobretot en grandes urbes, donde hay una variedad y una más conocimiento, no cabe duda que en las grandes ciudades pues hay tolerancia, incluso en Nueva York, por ejemplo, hay gente que ya llega a presumir. Oye, ¿te quieres casar conmigo? Ah, sí, se lo voy a preguntar a mi psicoanalista, ¿no? Es un poco exagerado, pero hay gente que no oculta el hablar con una psicoanalista o psicóloga o psicólogo de los problemas. Eso ya es un cambio enorme, ¿no? Pero no cabe duda que todavía el enfermo mental en general pues se enfrenta al rechazo social.
Vostè va dirigir els serveis psiquiàtrics de la xarxa d'hospitals públics de Nova York. Clar, és a dir, és el que vostè deia ara. Ara en parlem molt més de salut mental que fa 20 anys o fins i tot fa 10. El que li vull preguntar és, en parlem bé? En parlem en els termes correctes de salut mental? El debat és on el que hauria de ser?
Sí, se ha avanzado mucho. Hoy día hablamos de salud mental mucho más que hace 20 años. Como digo, yo vine aquí en el año 68 y bueno, entonces que había enfermedades que no se conocían. Enfermedades como, por ejemplo, el trastorno por hiperactividad o falta de atención, se hace oficial en 1994. Antes de eso, pues era el niño travieso, el niño distraído, no. Enfermedades de la alimentación, la bulimia, por ejemplo, o la anorexia, tienen 20 años, o 30 como mucho. Cuando yo vine aquí y estudiaba psiquiatría en el Hospital Bellevue de Nueva York, pues los trastornos de alimentación no se consideraban diagnósticos en el mundo de la psiquiatría. O sea que en parte el problema es que este mundo de la psicología pues es relativamente nuevo. Y además se presta a la sospecha, a la imaginación de esto que es, porque como no es algo tangible, no es lo mismo una fractura que hoy estoy más ansioso y no puedo dormir. ¿No?
Sí, jo recordo que una vegada parlava amb un metge de capçalera que em deia, la frase que més sento és, doctor, no sé què tinc, però no estic bé. No sé què passa.
Exactamente. No estoy bien. No sé qué tengo, pero no estoy bien. Esa frase describe muy bien la queja yo diría incluso una mayoría de las personas que necesitan ayuda psicológica, a menudo vienen a verte aquí, en este cuarto, veo yo a cientos de personas que vienen y que empiezan por decirte, mire, yo no sé lo que me pasa, pero yo no soy el mismo que era antes. Y no sé por qué, pero no me puedo concentrar, todo me cae mal, entro en peleas continuamente con mis hijos, con mi con mis amigos, pero no sé qué me pasa.
Estem, com deia vostè, a la seva consulta, de nou, moltes gràcies, i veig des d'aquí on estic assegut una vinyeta on hi ha una persona que pregunta qui vol canvi, i tothom aixeca la mà. I aquesta mateixa persona després pregunta qui vol canviar de vosaltres, i ningú aixeca la mà.
Así es, porque el aceptar que tenemos que cambiar, el aceptar que esto que este estilo de relacionarme con los demás no funciona, requiere una conciencia, ¿verdad? Una conciencia de enfermedad, que eso es importante y es curioso, ¿no? Ahora que me preguntas esto, si yo Ahora, llamar a un colega, porque yo no tengo tiempo a ver otro paciente, pero el paciente ha venido a verme y yo le digo al paciente, mira, lo siento, yo no puedo verte, pero te voy a referir a un colega para que trate tu problema. Vale. Entonces yo llamo a este colega y le digo, mira, tengo un paciente que me gustaría que lo viera, si tienes tiempo. ¿Sí? La primera pregunta que me va a hacer este colega mío va a ser, ¿y este paciente está motivado para el tratamiento? Sí. Curioso, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Porque en el mundo de la psicología, en el mundo mental, emocional, una cosa es sufrir y otra cosa es estar motivado para atajar ese sufrimiento, para enfrentarnos al problema. Entonces, si yo le digo a mi colega, pues no, él tiene un problema motivado...
De aquella manera.
Y la siguiente pregunta que me va a hacer, bueno, ¿y él tiene conciencia de enfermedad? En el mundo de la psicología y la psiquiatría, esa es una pregunta clave. Incluso, si lees el récord del psiquiatra o del psicólogo, una de las primeras cosas que ponemos, paciente con conciencia de enfermedad, de que lo que tiene no es explicable, a no ser que a mí me pasa algo. Yo necesito ayuda, porque en el mundo de la psicología y de la psiquiatría, muchas personas que sufren y que tienen problemas serios no lo interpretan como tengo una enfermedad.
Aquesta, no sé si dir-ne filosofia, que vostè expressa de ser conscient de les dificultats, voler-les superar, posar-te un objectiu, és molt filosofia d'algú que corre, d'un runner, no? Com vostè.
Pues sí.
Ho dic perquè aquest any vostè ha fet la Marató de Nova York, ni més ni menys.
Pues sí, la verdad es que la he hecho hace poco. Todavía me estoy recuperando.
Però van a ver, ¿no? Van a ver.
Y esto lo dijo alguien, ¿no? Y si puedes correr, corres. Si no puedes correr, anda. Y si no puedes andar, gatea. Pero hagas lo que hagas, sigue avanzando. La idea es llegar, ¿no? El maratón a mí me ha ayudado mucho a lo largo de los años. Yo empecé a hacer ejercicio cuando tenía 48 años. Antes de eso, tocaba la batería. Ese era todo el ejercicio que hacía. Y la verdad es que fue un momento donde yo me di cuenta, con ayuda de un colega, un compañero, que me dijo, mira, Luis, tú tienes que hacer algo de ejercicio porque tienes la presión alta, estás el colesterol y tal. Y me convenció eso, que hay veces donde alguien te llega, ¿verdad? Y es lo que yo llamo el momento ajá. A mí me entró el ajá. Yo tengo que hacer algo. Y empecé andando, ¿verdad?, en una cinta, y luego, pues, lo del maratón, pues, fue algo más bien un reto, ¿no? Alguien me dijo, que no te atreves a... Y caí en eso.
Va a desafiar, ¿eh?
Pero, en el fondo, la idea del maratón, que es muy útil, es llegar, ¿no? No competir, porque... Habrá atletas, naturalmente, que compitan a ver quién llega antes, ¿no? Tiene ese otro aspecto. Pero la parte saludable del maratón o del ejercicio físico regular es el hacerlo, el practicarlo. Y porque además ya está tan demostrado que el ejercicio físico es bueno para el cuerpo y para la mente, es que tiene 30 años, científicamente, donde ya miles de personas que se han estudiado a través de los años, sabemos que la persona que hace ejercicio regular es bueno para físicamente, vive más, y luego psicológicamente. Hay temas que el ejercicio físico te ayuda a la ansiedad, al estrés, a la tristeza. Y luego socialmente, si en tu ejercicio lo utilizas para relacionarte con otros, sean amigos, sean colegas, sean pues ya tienen los tres factores de la definición de salud, que está definida como el estado de completo bienestar físico, psicológico y social. Ahí va.
M'he quedat sense paraules. Doctor Luis Rojas Marcos, li agraïm una vegada més moltíssim que ens hagi rebut a la seva consulta i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Ara ve Nadal.
Caga turró.
A tots a Banducan.
Panses i figues i mel i mató.
Catalunya Ràdio. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
I avui també, dia de Sant Esteve, també és l'hora dels temes pendents, perquè des de començaments de temporada, cada dimarts i cada dijous, rebem al matí de Catalunya Ràdio, més o menys cap al final del programa, persones que tenen talents ocults o talents especials. Hem tingut, per exemple, una senyora que canta i parla a l'inrevés, un imitador del cant dels ocells, un lluitador Shaolin, o un fakir, a les portes de la jubilació, però un fakir tanmateix, i també ens ha passat a veure per aquí al matí de Catalunya Ràdio el Mag Lari o el Gerard Jofre, el fill de l'Eugenio.
Moltes gràcies. Quina rebuda.
Sí, ja podem anar a dormir.
Ja està, ja està. A mi ja em tens.
Et tinc, oi?
Què hi expliques?
A la porta del Llaciol.
Explico la meva vida, explico acudits. Explico la vida en format d'humor.
La!
Què fas?
La!
Aquest va ser l'últim acudit que l'has explicat.
Ah, que no tenia res.
Sí, va ser l'últim.
L'acudit de l'oculista, no? Què letra ve aquí? La!
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 Explica l'Armínia, si vols.
Explica-ho.
Bueno, doncs això és...
No, si no el saps, Armínia.
Sí, diu que és un tio que va a l'oculista i a l'oculista li diu que letra ve aquí, senyor, la pizarra, cavallero. I diu... La! Diu així, perquè ho deia molt fort, el teu pare. Tu dius més fluixet. Bueno, i aleshores diu... No se precipita, per favor. Diu, fes que sabia que letra és. I el tio diu... La! I diu, no, mire, diu, està vostè nervioso, eh? I m'està poniendo nervioso.
Calmi-s'hi, miri bé.
Per última vez, què letra és? I el tio diu, la! El loculista se acerca i diu, coño, pues sí que és la A.
Llavors el Gerard ens acompanyarà per explicar-vos acudits els dilluns de cada mes.
Exacte, suposo que acudits a l'Eugenio.
No, acudits meus.
Acudits nous.
A l'espectacle explico quatre del meu pare. L'altre són acudits meus i són...
De creació.
De creació i una mica la meva vivència de 55 anys al món de l'espectacle.
Clar, perquè tu has estat al seu costat tota la vida.
Jo hi anava amb Cuco, quan cantaven, imagina't.
Veus?
Amb Cuco?
El Cuco, allò és el Cuco, no?
Sí, clar, el Cuco.
Estic fent veure que sé el que és un Cuco. Oh, i
allò que posa els nens allà dins que fan...
El Moisès, una mica... El que li diuen el Moisès.
Correcte, em plantaven a la barra.
A la barra,
Jo, imagina't, en posició horitzontal, només veia que botelles de whisky, botelles de ron, fum...
Bueno, coses no pitjors és... es poden veure, eh?
Home, jo n'he vist unes quantes, sí, però bueno.
Acudits com, per exemple?
Pues le dice una amiga a otra, diu, oye, ¿tú a qué te dedicas? Diu, yo soy geisha. Diu, ¿cómo? ¿Geisha? Diu, ¿pero qué dices? Diu, ¿pero si tienes bigote? Diu, bueno, pues por tu geisha, tú.
Ja... És una mica racista, aquest, he de dir. No, però això és veritat, hi ha dones portugueses que no tenen bigot.
No, totes no.
És una...
Som més alemanya.
Això que acabes de dir és pitjor que l'acudit.
Que l'acudit.
Joel.
Li diu un amic o un altre, diu, ella, diu, m'han pedido que haga dos cursos. Diu, dos cursos? Diu, de què? Diu, mira, chico, uno de esgrima y otro de albañilería. Diu, culló. Diu, ¿cuál vas a hacer? Diu, mira, nen, no lo sé, estoy entre l'espada i la paret, tu.
Això és un joc de paraules, que digueu. Està molt bé el joc de paraules.
Vols fer un joc de paraules, Joel?
No.
Són molt de l'Eugenio, aquests acudits.
Bueno, és un...
Que te'ls dicta ell.
M'arriba, en soc un
cap. Sí, sí, es nota.
Això és un tio que va a la UB, a la Universitat de Barcelona, entra en una aula... Diu, buenas, diu, muy buenas. Diu, venía a matricularme en ciencias políticas. Diu, muy bien. Diu, coja ese sobre. Diu, ostres, ¿ya?
¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! Aquest de crítica social. Aquest m'agrada.
Te costa una mica d'entendre.
T'agrada?
Sí, sóc el Juan Antonio.
Sí, el Bayona. Sí, 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 sí.
Hombre, Juan Antonio.
Sí, sí, sí. Sí, és que em va agradar molt la pel·lícula de l'Eugenio, no? Que
sí, boníssima.
Estava molt bé, sí, sí. Va faltar una mica el tema dinosaure, vale? No n'hi havia.
Algun dinosaure faltava a la pel·lícula.
Una obsessió amb els dinosaures, de veritat. Algun tsunami, també, no?
Locodoco, sí. Los anillos del poder, algo, no? Ja. Perquè al final, bueno, pues sí, contava xistes, però està molt bé, no?
Un últim acuditzar, va.
Li diu un tio, diu, ostres, nen, si us ha morto mi tia de Tenerife, diu, una menos en Canàries.
Oh! Ja l'arxoc els dilluns, un dilluns de cada mes al Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I qui ens acompanya avui?
Avui ens acompanya el Fakir Kirman, que, com indica el seu nom artístic, és una persona que es dedica a l'art del fakir, no?
Dius Kirman? No, Josep, no? Josep.
Dic Josep.
Josep, benvingut, Josep.
Gràcies, bon dia. Bravo!
Bravo, fakir!
Bravo!
Josep, mira.
Senyor, des de fa 60 anys, aquest any compleixo 60 anys que pujo als escenaris, pistes de circs, places i carrers.
Tens perilla de fakir? És una obligació, si ets fakir, portar perilles?
No, no és obligat, però dona més imatge.
I com va començar vostè a fer de fakir?
Bé, jo vaig veure una pel·lícula quan tenia 10 anys que es deia Sueños de Circo, en el que un petit circ arribava a una localitat i sortia un fakir que es posava una torxa a la boca i li treia una llengua de foc. Dic, mira, si el dia demà em pogués guanyar la vida així seria molt feliç. Mira. I al final ho he aconseguit.
Nosaltres a les nostres pel·lícules utilitzem fakirs per tot el tema dels dinosaures, quan treia foc i tal.
Però és a dir, vostè va dir com qui deia qualsevol cosa, però va haver-hi un dia que entenc que va trobar-hi afició i va començar a practicar.
Sí, sí, ja als 13 a 14 anys vaig començar i als 17 ja tenia un...
Als 13 a 14 anys ja va començar amb què?
Sí, per posar-me mistos encesos a la boca, vaig començar a clavar-me agulles i als 17 anys ja va tenir el número muntat i vaig començar a fer espectacles infantils.
Perdoni, això de forma autodidacta o vostè tenia un mentor, un referent al món del fakirisme?
Bé, jo he sigut autodidacta. Vull dir, jo sabia que els fakirs de la Índia s'estiraven sobre el llit de claus i així tinc un rècord Guinness sobre el llit de claus. El suportar 139 quilos amb planxes de ciment que es van trencar cops de mall. I, en fi, i així tinc diverses històries.
Joder!
Però, és a dir, assaig-error. Va anar aprenent, és a dir, es punxava i va dir...
Vaig començar ja a practicar i fins que als 17 anys ja vaig muntar el número amb foc, menjar vidre... I el llit
menjar vidre.
Sí, sí, ui, les bombetes que m'he menjat. Ara porto els queixals de titani, ja no són d'or. Ja, ni...
De titani, eh?
Titani, sí, perquè el triturar el vidre, el secret està en triturar el vidre. Quan una copa...
Ja ha tingut mai algun problema de salut?
No.
Important, no.
No, toc a fusta, però de moment no.
En tot cas, no ho recomanem a casa. Vull dir
no,
que...
però dona ofeca, el Fakir Kirman té una imatge, diguéssim, física, almenys per fora.
Sí, no, bueno, la meva edat que tinc 77.
77? Bandido! Te'n posava 55, 56.
Home, gràcies.
Sí. O sigui, la seva professió ha sigut aquesta,
sí,
Fakir.
Sí, sí, sí. Bueno, els començaments no, eh? Començant amb 14 anys tenia que fer de mecànic i això per anar... Llavors em comprava jo els meus extris, el meu vestit i la meva història.
No. Sí. T'estàs impressionant, Gerard?
Sí, sí.
T'estàs
plorant,
no, t'estàs emocionat.
Perquè aquestes coses a mi...
Què és el que t'ha emocionat tant?
Em generen molt respecte.
T'ha emocionat la història?
Home, i tant. Una persona autodidacta que diu...
Els teus fills que et tenen a casa et diuen...
Vull ser fakir.
Vull començar...
Qui sóc jo per tallar els seus somnis, no?
I avui... Però, no, jo m'ho estic plantejant,
vull dir, o sigui fàcil que li diguin vull ser fakir, perquè la joventut no sap el que és un fakir. Si feu una enquesta per aquí fora, un 80% no sabrà el que és un fakir.
No, no saben res.
Perquè jo sóc l'última que queda de Catalunya i d'Espanya, el segon d'Espanya, que queda encara
segon.
Un altre.
Segon? Sou dos.
Sí, sí.
I ara, Joel, si de cas sortim a...
Ara sortim a veure si em podeu proporcionar un paraigües.
Jo ja estic a fora, però he perdut el Fakir Kirman.
Està concentrat en la seva feina, que és un professional.
Això serà molt èpic, eh?
Ara treu un encenador clàssic i encén les torxes.
Atenció!
Fakir Kirman, ara necessita espai. Aparteu-vos, sisplau. Senyora, partis aquí.
Vigili.
Va, Fakir, escup el foc.
És que plou.
Hòstia,
que m'he quedat.
Fakir!
Si ha arribat l'escalfor aquí dins.
Ara està apagant el foc amb la boca. Bravo!
Fakir
Kirman!
Gràcies.
Mac Lari, què tal? Bon dia.
No has portat un mag,
eh? No és un mag.
És el mag, eh?
És el mag.
Així m'agrada.
Home, tu diràs. Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Avui t'han demanat que ens portis trucs de màgia molt visuals per als nostres oients de ràdio, que són molt exigents, ja ho saps. I ens has portat, de moment, unes cartes.
Sí.
M'agrada molt la màgia a mi.
A pura copa de pollastre, eh? Les cartes estan agafades a pura copa.
Sí, com les agafes tu, les cartes? Com les...
Va, us dono cartes.
Em sembla una mica
cutre. Són cartes McLari, eh? Es poden comprar, aquestes?
Armínia, agafi les cartes.
No.
Sí.
A mi em faria il·lusió tenir cartes McLari.
Em portaria unes. Val. Us dono quatre cartes a cadascú.
No les pots veure, no?
Sergi, B.Barjuan, tens cartes.
Jo tinc cartes, sí, les puc mirar.
Sí.
A veure. I és un joc que també pot fer la gent des de casa.
Ah, vinga. Ah.
Agafen quatre cartes.
Quatre cartes, que no els hi tinguin molt apreci.
O quatre!
Si és una, si és una baralla d'aquelles...
Heraclio Fournier.
Sí, o d'aquelles que en falta alguna, una baralla, perquè potser es malmeten una mica.
Ah, d'acord.
Teniu quatre cartes.
Quatre cartes, sí.
Quatre cartes indiferents, tots, sí.
Un moment, que ens està trucant gent, que ens esperi un moment que va buscar la carta.
Si no tenen cartes, ho poden fer amb quatre targetes, o les poden fer de paper, fins
de
i
paper.
Tot.
Ara, en un moment, faran unes cartes de paper.
Ja m'han dit que ja ho tenen fet.
I ara vull que aquestes quatre cartes, doncs, que les remeneu.
Sí, remeneu.
Recordeu
que la... No miris.
I, a més, ara tallareu. Vol dir agafar unes quantes cartes de sobre i de dalt passar-les a baix,
sí,
Allà de tota la vida.
Ara,
quan s'acabi el joc...
Sergi,
jo les estava tallant, de veritat.
No. S'han de posar de dalt a baix.
Vale.
Per què en tens una a la boca?
Si el joc us surt bé, recordeu que haureu remenat, que aquesta és la gràcia del joc, per donar-li més mèrit. Molt bé, ara poseu les cartes així de través,
de través.
I les estriparem per la meitat.
No, quin greu.
Això només ho, ho fem a Catalunya, ho sabeu, no?
Són unes cartes que per darrere posa McLaren.
Sí, ho hem dit abans, Joel.
Sí, escolta, una mica... Ets com els meus alumnes, tio, escolta, joder!
A mi em sap greu estripar les cartes.
Mira, s'estripen per la meitat, però com explicar-ho, això? Pel cantó curt, s'entén o no?
Sí,
per la meitat, de manera que queden dos... S'ha de fer una mica de força.
De manera transversal.
Transversalment.
No longitudinalment.
Això està més dur que el carnet d'esquerra.
Però com...
Jo no puc...
I us queden dos paquets.
Sí?
Molt bé, dos paquets. I ara posarem...
Sí, ja ho farem.
Un paquet a sobre de l'altre.
Un paquet a sobre de l'altre.
Bueno, això...
Sí, de cartes,
eh? Sí, que té com paquet,
La gent a casa ho està fent segur, eh?
Sí, molt bé. Ara us heu de concentrar molt.
No puc. Ara, és que no tinc força.
He hagut d'estripar jo, eh?
Esclar, el mi té una força.
Poseu, ara teniu un paquet de trossos.
Sí.
Ara obrireu els trossos en forma de vano.
Català,
abanic.
Abanic,
Ja està. I ara què farem? Mira, el trosset de sobre, per exemple, vull que el separem.
El de sobre vols dir el que queda més...
Tot i haver fet un ventall, tenim un trosset que és el que està més amunt.
Sí, senyor.
Agafeu el trosset de sobre, aixequeu-lo.
I l'ensenyem.
No, aixequeu-lo, sense mirar-lo. I aquest no el volem perquè porta mala sort. Aquest és un joc, sí.
Ens el podem penjar.
Direm fora i la llançarem en l'aire.
Un,
dos, tres...
Fora!
Fora!
Si us surt bé, tindreu una sort que no us ho creureu. Què farem ara? Mira, el trosset que està més a sobre, l'agafeu i el poseu pel mig del ventall.
Pel mig, ja?
Sí. Pel mig.
Vinga.
Ja està?
Sí.
Va, perfecte. Què més? Va. El trosset que està a sobre, què farem amb aquest? També el fotarem al vent.
Al vent, va.
Vinga, va. Una, dues i tres...
Fora!
El trosset que ha quedat a sobre, ara vull que el deixeu sobre la taula.
Sobre la taula.
I aquest no el perdreu, perquè el necessitarem al final de tot.
Sobretot si esteu anant amb cotxe, no ho feu, això.
No, evidentment. Va, què farem ara? Va, fem-ho més difícil. Ara, mira, el trosset de sobre, l'intercanviareu amb algú que tingueu al costat.
Jo tinc el Jovany.
Jo no tinc ningú al
costat.
Molt bé.
El Ricard.
No, jo ja l'he canviat,
Sí?
No, Jovany, me l'has de donar a mi. Clar, home.
I el trosset que us donin el poseu pel mig.
Pel mig.
Vinga. Una mica estranya. Va. El trosset de sobre. Vull que l'agafeu. Vull que l'agafeu. Amunt, amunt, aixequeu-lo.
Amunt.
I ja ho sabeu. Una, dues i tres.
Fora!
S'està complicant molt. Mira, ara us deixaré que amb la persona que us heu intercanviat el trosset, tu m'agafes un trosset del mig meu i jo un teu.
Nen, mira.
Agafeu un del
mig. Jovany.
Aquí. Tu me l'agafes i jo te
l'agafo.
Quatre.
Doncs el trosset, aquest també el fotarem al vent. Una, dues i tres.
Queden tres.
Molt bé, va. Què vols? A dalt, a baix, al mig?
Jo vull el del mig.
Agafeu el del mig. Vinga, el volem, el del mig, i també el fotem al vent. Va, una, dues i tres.
Fora!
La última vegada, el de sobre, agafeu-lo.
El de sobre,
vinga. Una, dues i tres.
Fora!
un trosset a la mà.
Sí. Quins nervis, ara.
Seria molt fort que el trosset que ens ha quedat a la mà sí. Home, coincidís amb el possible.
No, no pot ser, no pot ser, no pot ser.
Sí que coincideix. Oh! Sí que coincideix. Oh! Però com és possible?
Ho hem pogut fer fins i tot jo!
Ens acaba de pixar la cara.
Sí, sí.
Però això és un miracle.
Jo m'he fet pipí, de veritat.
Com sabem que no ets un miracle?
Em sap greu.
És el més semblant a un miracle que coneixereu en tota la vida.
No sé si els oients ho han seguit, però en tot cas nosaltres hem gaudit com animals.
Avui conversem amb un piulador. No em refereixo a un usuari molt actiu de Twitter, sí. Sinó que és un biòleg que té el do de saber imitar el so, o el cant, hauríem de dir, dels ocells.
I ens acompanya ja Pere Alsina. Què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, bé, bé.
Piulador.
Part de la meva feina, eh? Molt petita part. La major part és més avorrida, sí, de fer estudis i projectes, però uns quants cops a l'any faig uns quants cursos de cants d'ocells per a la gent, entitats, parcs, etc, que vulguin.
Eh? I d'on et ve aquest do d'imitar ocells?
Ha estat més aviat efecte que no pas causa. No, ningú a la facultat em va ensenyar a imitar els ocells.
Clar.
En el món d'educació ambiental, els aiguamolls, sobretot el corredor, vaig conèixer en Joan Manel Riera, que n'és el coordinador de l'Escola de Natura, i ell té un mètode especial, molt maco, per dibuixar el cant dels ocells i per d'aquesta forma visualitzar un cant que és tan eteri que si no tens un cap de compositor de Prokofiev és impossible de recordar-lo, que no de diferenciar-lo, perquè tothom els diferencia.
Si ara... Sí, tu sents un so i un altre, sí, i dius, mira, són ocells
diferents. Jo els diferencio.
Però com ho dibuixa? Perquè vostè ha parlat de dibuixar el cant dels ocells, sí, això no acabo... Amb una partitura.
És una partitura, no deixa ser una caricatura d'una partitura.
Hòstia.
És música, txete.
No, al final...
A veure, si ara de venir jo a l'Ildami a ensenyar-vos...
No, segur que no.
O sigui... Però llavors, els ocells, quan piulen, comuniquen coses o només canten?
Sí, bàsicament, els ocells canten per lligar, per atraure la femella i al mateix temps per marcar el territori.
Bueno, com els cantants.
No hi ha paritat. Sí. No hi ha paritat. I que, amb algunes excepcions, són mascles els que canten.
Va.
Que no vol dir que les femelles siguin mudes, sinó que canten els mascles.
Ja. Bueno, de fet, ja on tenim una persona que
a
concurs de cants d'ocells, vostè, no?
Nosotros,
a la tarda...
Después de cuando acabamos de Fangosa de la empresa, sí, nosotros sí hacemos...
I som mascles, tots.
Bueno, yo, por ejemplo...
Això és il·legal, no? Això és il·legal, aquests concursos que fan ocells.
La Maria de Gilgueros, no? No.
Ara s'ha canviat la normativa.
Ha canviat?
Claro. Ha canviat la normativa, però fins fa poc la captura que no caça d'ocells cantors estava permesa i regulada a Catalunya. Fins fa poc.
Que no sé, están lo que en el camino de lo legal, que están
legal,
yeah, en tierra de nadie.
No, que si legal suposo deu ser l'intercanvi de diners, no, i totes aquestes competicions
que el trapicheo, sí que està mal.
I aleshores, per exemple, Pere, si diem allà un rossinyol.
Hosta. Que des dels dones i comencem amb
paraules. Però comença el rossinyol. Comença per un pit roig.
Comença per un Pavarotti.
Pavarotti.
Que és el més complicat. No se fa com... El cant del rossinyol és molt potent, molt variat. Tota la riquesa que té el cant la té de discreció en el plomatge, pobret, que és marronet i no té cap cant. Per favor.
Un pardalet, per exemple? Un
pardalet.
El pardalet fa...
Oi?
Fa com un petó de galta.
Fa com petonets, eh?
Un petonet a la galta.
Que mono.
O que diu sí. Diu...
Una garça, això.
Em costa més, però esteu dient...
Que
els ocells que canten... La garça fa com unes maraques, fa com una cosa seca.
Jo sé fer la tórtora.
N'hi ha que fan cants més bonics.
La gavina, saps fer la gavina?
La gavina és molt desagradable.
Sí, depèn. Tenim moltes gavines a Catalunya.
La de la Marina Rossell.
Hi ha tipus de gavines?
Moltes espècies diferents a Catalunya, que no hi són tot l'any. Algunes, la major part, venen a l'hivern, però la que tenim pels terrats de Barcelona, aquí a la capital, fa com...
Això sí que posa una mica tot torrent.
Es fa com...
Senyor. Però llavors saps fer un altre tipus de gavina, també?
No, no la tinc. Ni la gavina corsa ni la riallera les tinc així tan perfilades.
què fa? A veure, el senyor del fang.
El senyor del fang.
Això és la tòrtora. No la veig.
Això no és una tòrtora.
Com no va ser una tòrtora?
Ara t'ensenyarà aquest senyor.
Ets una tòrtora.
Estem parlant amb un senyor que és biòleg i sap imitar ocells. No s'ha de posar fissurolls d'aquesta manera.
No se parecía absolutament a ningú pajaro.
Sí, s'assembla a la tòrtora que dèieu, però a la turca.
La turca.
Ah, la tòrtora turca.
Una merla?
Se'm vaig a cagar tot.
Era una merla.
La tòrtora turca feia això bastant bé, eh? Merla.
La merla.
La merla que, doncs, fa com...
Molt bo. Ah, això ja té com una mica de cançó,
té trino, eh?
Un flamenc.
Això en Paul McCartney li dedica una cançó, no? Home, en l'àlbum blanc de The Beatles.
Veus? Sí, és que no tenen cultura musical, tio.
I un flamenc?
El flamenc no ho sé.
No el sap.
No.
Clar, però no canta gaire, eh? Fa com un
xos que no
ja fotem palmes.
Quan
l'emprenyen... És fascinant, eh? A mi em fascina, això.
Els ocells que canten, en el sentit d'estil, són els petitons.
El periquito, per exemple. Sempre deixem els periquitos.
No, saps què ens estem deixant? L'ocell propi de Barcelona, que és el colom fastigós aquest que té totes les ETS de l'OMS.
Aquest és el colom roquer.
El colom de Barcelona.
Fa com un vibrato, no?
Fa com... Hòstia. Hòstia, però és que ho fa igual. I fa un parrupeig que no...
Però jo tinc una pregunta.
Acabi, que hem d'acabar, eh?
Vostè seria capaç de comunicar-se, o sigui, de... establir un diàleg.
De comunicar-te amb els ocells. Atraure una femella.
Per exemple, els mascles...
Bueno,
és
fascinant. La cassola.
Els vespres, algun dia a l'estiu, imitant-ho des de casa, el xot, fa...
Sí, igual.
L'heu sentit, oi?
És com un morse. És com un codi morse.
Amb aquesta cadència helvètica i precisa, doncs, ha vingut el senyor Xota a l'empidó de la finestra.
No sé si hi ha el Bota esperant.
O senyora, no hi vaig preguntar.
Que són homosexuals, també, els ocells.
Bota, ets aquí o no, Bota?
Sí, el que passa és que d'ocells no en sé gens.
Doncs, podries fer-nos una merla, Bota?
Sí, calleu.
El Bota fa una merla fàcil.
Bota! Calleu.
No la faré, perquè... Fixa't que al meu fill li vaig comprar un llibre que fa ja els sons dels ocells per no haver-ho de fer jo, o sigui que tampoc ho faré per la ràdio.
Estem començant tard l'informatiu perquè faci sons sonolls.
Sí, prou. Gràcies per acompanyar-nos.
De res.
Un dia amb calma hem de parlar d'això, que això m'interessa molt.
Avui ha vingut a parlar amb nosaltres la Jessica Arpin, que és malabarista, però no una malabarista de les que fa equilibris amb torxes enceses i ganivets i coses d'aquestes. És una malabarista de les paraules.
Molt concentrada, he vingut molt concentrada. Sí. Jessica, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Bé?
Bien, gràcies.
Que ets una malabarista de les paraules?
Sí.
I què vol dir això? Ets el Màrius Serra.
Bueno, vol dir que ja primer parlo 7 idiomes.
7 idiomes? Quins són? Català?
Una miqueta de català, almenys bé el català, anglès, francès, castellà, portuguès, alemà i italià.
Uau, tota Europa. Sí. Són 7, els he comptat, eh?
I quina és la gràcia de ser malabars, de fer malabars amb les paraules?
No, també totes aquestes 7 idiomes les hablo al revés.
Com?
No. Parles al revés?
Sí, puedo decir cualquier cosa al revés. A ver, técnico, ¿estamos?
Clar, llavors necessitaríem la... Si tu ara diràs una cosa...
Tu ara diràs una cosa, després la rebobinem i la podrem sentir al revés.
Sí, por ejemplo, Cat Radio, es fácil Cat Radio, oi d'Artac... Però ara te digo otra cosa, no sé, de...
Digues una frase, no?
Sí, improvisando, això està improvisat.
Et faig una pregunta, per exemple. Com s'aprèn a fer això?
Ainin jos ek et sed o ga ol. Esolon.
A veure, hem d'intentar escoltar-ho ara.
Ara això ho hem gravat. A l'inrevés i sabrem el que ens ha respost.
Joder, jo estic nerviós.
No, que ens hagi contestat en aranès.
La pregunta és com s'aprèn a fer això, eh?
Sí que sembla una mica aranès, eh? Sí, Jovany, ara ho has comentat.
Bé, ja estem.
Com aquella...
Lo hago desde que soy niña. No, però això és fàcil. Dale, més difícil.
Vale.
Una cançó, per exemple, al revés?
Tengo muchas canciones en todos los idiomas, pero es más difícil improvisar palabras que cantar canciones. Así que... Ah. Pero el público es más impresionado con las canciones.
Sí, doncs va cantar-te alguno.
Sí, una canció.
Pero primero digo más una cosa, porque es más difícil. Tienes que visualizar la sintaxa
tota la frase,
y la pronuncia y las sílabas, como al matí... i tamla. Catalunya, Ainul Atac.
Ainul Atac.
Però, tipo...
M'agrada més Ainul Atac que Ainul Atac.
Hoy es lunes y son las 11:53. 3:50, 11 las son y lunes es hoy. Hoy es lunes y son las 11:53. Cert y atneuquis es no salnos y senul se yo.
Hòstia.
És basc, ja, això, ja.
Sí, sí. A veure, no, no, ara no sé si ho hem...
Ara ho veurem.
Estem passant. Sí,
ara sabrem què ens ha dit.
També s'ha concentrat moltíssim, perquè, claro, és que esto, no, esto tienes un cerebro que va a 2.000 por hora.
Estem impressionats,
és impossible.
Bueno, és que no sap 7 idiomes, en sap 14.
Ah, sí.
No, i això es pot servir... Fins que no tinguem l'àudio del revés...
Ho tenim.
Hoy es lunes... Y son las 11:53.
Escolta, això pot servir...
Mira, veo en el público que hay chicas de muchos países. Voy a probar algo.
Sí.
Alel udmach la mok... No, reempiezo. Alel udmach la kel ah vek.
Esperem que no hagi insultat el nostre públic. Igual, perquè, però... Imagina't que ara diu una proclama, jo què sé...
Pot ser.
Perillosa. Sí. No sé. No. Esperem que no.
¿Habéis escuchado, chicas? ¿Se escucha?
Va.
Ellas no escuchan, ¿no? Al contrario, he dicho...
Ah, vale, que
és ara.
No tenia res.
Què significa, perdona?
Perquè aquí no l'escucho. És, què tal?
Molt bé.
Esperamos que sí,
fantàstic. La cançó, anem a la cançó del dia avui, Joan Lluís. Tindrem una actuació abans musical, la prèvia.
Vale. En què idioma?
Joan Lluís?
Home, en català en saps alguna?
Sí, avui he dit, som a Siseat, també. Vull dir que
tengo
no.
En todos los idiomas. ¿Queréis dos? Podría hacer una primera en otro idioma y después venga. Termino con català.
Vinga, va.
Wow.
Jessica Arpin.
¿Qué idioma primero?
Primero català.
Portugués. Brasileño, acabo de volver de Brasil.
Brasileño.
Hay que empezar con la última nota. Samba. Uy, hay eco un poco, ¿no?
Sí, sí. ¿No vols
baja
eco?
El eco, no.
Fora eco.
Nada eco y... Es
que, por favor,
Y revés.
La cançó pendent.
Habman seure quequi uda minat habman suik ha sapre quekirchner faimadias adanik siam. Abo, 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 o ai, abo, o, Wizard Aviv.
Aquí l'actuació.
Clar.
La cançó cantada al revés.
Perdona una pregunta. O sea, tú no solo estás invirtiendo ahora las palabras...
En català t'entén, Marc.
Estás invertint la melodia...
La melodia, sí.
I el ritme.
És increïble. Escoltem-ho.
Viva Brasil! Oh, Bahia, oba, mas que nada, sai da minha frente que eu quero passar, que o samba está animado e o que eu quero é samba. Esto es casi, es más impresionante, pues más, entre comillas, fácil. Dediqué muchísimas horas a aprenderlo.
Fàcil.
Però improvisar no frases és no más fer. Chungo.
Bueno, i ara la cançó en català.
A veure si la pillem.
Faria molta il·lusió.
Sí, a veure si lo podéis reconocer.
La cacem. Endavant.
Ai, quins nervis, tu.
La cançó pendent número 2.
Ok, eco. Is. Snap ni slad no slad ma va trepset su stot narner pareps mit asam tugnit me ivan schnaznik me inet se me ibasnon sarnet isaisnas romat salo arab.
Hòstia, ni idea, tu.
Algú d'amor? He captat amor. Que hi haurà d'amor.
Sí.
Paraules d'amor.
O sigui, sí. Paraules d'amor. Sí.
No, espera.
Paraules d'amor, senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants.
Bravo!
Ativ ed ot noup, orto nu, se.
Espera, otra vez. Sí, 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 una tomada.
No sé què ens està dient.
Ativ ed ot noup, nu, noc, se. Adiv al riram, se. Sever la ralba. Adano isome, ot se. Nenod rep.
Sembla un idioma d'aquests de la Guerra de les Galàxies. Perquè,
sí.
No, però això, mare meva, jo no.
Anem a intentar escoltar-ho ràpidament. Venga.
Perdonen, esto emocionada. Hablar al revés es marir la vida. Es con un punto de vista. Ah, bueno, estaba muy emocional.
Gràcies. Doncs fins aquí, el matí de Catalunya Ràdio en aquest dia de Sant Esteve. Que vagi molt, molt bé aquest dia de festa. Mengeu molt de canelons, abans n'hem parlat. I demà nosaltres ens hi tornem a posar, com sempre, a partir de les 6.